Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Segurament som, així ho vaticinen molts, a la recta final d'unes setmanes polítiques intenses entre negociacions i anades i vingudes Catalunya, Madrid, Bèlgica. La setmana passada es feia públic l'acord entre PSOE i Esquerra Republicana, un acord que posava de manifest 1. La política pactista d'Esquerra i dels socialistes. 2. Els nervis de Junts per arribar a un nou pacte on es noti el tret diferencial que vol marcar com a partit independentista. I 3. Els nervis d'una dreta espanyola que en vol treure rèdit polític a base de sortir al carrer, tallar-lo i protestar davant la seu de Ferraz a Can Socialista. El sona? Tallar el carrer, manifestar-se i protestar davant una seu política olora 2017, però amb una salvavides evident. Qui surt es diu Esperanza Aguirre i no Jordi Cuixart. Una dreta espanyola que actua per terra, mar i aire, perquè en aquest país ja passa això, que el que no vol la dreta no ho ha de voler ningú, tot i que si surten els pactes pot ser una passa endavant cap a, com a mínim, d'estançar la política durant un temps que ja ens ho aniríem mereixent. El primer, el votant. Les properes hores es preveuen també d'intensa negociació, ara des de Brussel·les, on Carles Puigdemont hi ha reunit la plana major del partit des de fa dies, inclòs avui la portaveu del grup parlamentari al Congrés, Míriam Nogueres, en parlarem de tot plegat, i on es preveu que també hi torni el número 3 dels socialistes, Santos Cerdán. D'altra banda, però, Francina Armengol ja ha registrat una petició a la mesa del Congrés perquè l'eventual ple d'investidura es pugui celebrar qualsevol dia fins al 27 de novembre, data límit. Si no, la partida tornaria a començar. Són les 8 i gairebé 2 minuts i qui pujarà la caravana un dia com avui? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. En uns minuts parlarem del creixement econòmic de la indústria armamentística des de la guerra a Ucraïna i encara entre la d'Israel i Hamas. En parlarem de tot plegat amb Tica Font, membre del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Un dia més on a la tertúlia del primer cafè ens hi acompanyaran Elisabet Tortega, vicesecretària de Territori del Partit Popular de Catalunya, també Eugeni Villaví, diputat per Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya, i Joan Carles Gallego, ell és diputat per En Comú Podem al Parlament. I a les 11 del matí aprendrem a acompanyar per gestionar emocions als petits de casa de la mà d'Oriol Julià i Laura Torrella, president i directora de l'equip de Salut i Educació Emocional. A 11:45 el director musical i dramaturg Mateu Pere Miquel i l'actor Ander Mateu pujaran a la caravana per presentar-nos el musical Alan. I a partir de les 12 tractarem un nou cas d'assumptes interns amb el catedràtic en dret penal Víctor Gómez i, com sempre, obrirem de nou les portes a la consulta mèdica per viure en salut amb el doctor Jacinto Valverde. Joan Cebrián ens tornarà a portar les últimes novetats del món del videojoc i a la 1 del migdia encararem la recta final de programa amb la girocleta d'Olma Giró i el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Tot això serà les properes hores. Abans, però, coneguem els titulars més rellevants de la jornada. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja és a Roma. D'aquí a una hora s'ha de reunir amb el Papa Francesc per parlar sobre el futur de la Sagrada Família i els 1000 anys de l'abadia de Montserrat. Des de plaça Sant Pere al Vaticà, Judit Caselles, què tal? Bon dia.
Bon dia. La trobada la va sol·licitar el president el juny d'aquest any després d'una reunió que va mantenir amb el cardenal arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. És la segona vegada que un president es reuneix amb el papa a la Santa Seu. La primera va ser l'expresident Jordi Pujol, que el 1991 es va reunir amb Joan Pau II.
Gràcies, Judit. D'aquí una estona us ho expliquem tot plegat. El secretari general de Junts, d'altra banda i en plena política, Jordi Turull, i el president de Junts per Catalunya al Parlament, Albert Batet, tornen a estar a Brussel·les a la recta final de la negociació amb el PSOE per la investidura de Pedro Sánchez. Júlia Julve, bon dia.
Bon dia, Joan. El mateix eurodiputat de Junts, Toni Comín, va reconèixer aquest dissabte que el pacte estava a tocar i ara Turull i Batet es troben a Bèlgica després que la reunió de divendres acabés sense acord.
I avui el ple del Consell General del Poder Judicial es reunirà de forma extraordinària per debatre si fa una declaració institucional en relació amb l'amnistia.
El president del Consell, Vicente Guilarte, va citar la reunió per avui a les 7 de la tarda, tot plegat després de la petició de 8 vocals que dimecres passat van advertir que una eventual llei de perdó podria implicar una abolició de l'estat de dret.
I la jutgessa deixa en llibertat el fill de Cándido Conde Pumpido després de detenir-lo, acusat d'una agressió sexual en grup a Madrid. La magistrada no ha donat credibilitat al relat i l'ha deixat en llibertat.
Sí, la Policia Nacional el va arrestar ahir després que una noia denunciés una agressió sexual per part de Conde Pumpido i dos homes més. Segons la víctima, els fets van passar divendres a la nit en un habitatge.
I anem cap als esports. Pol Corredor, Ira, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
El Girona és líder en solitari de primera divisió.
L'empat ahir del Real Madrid contra el Rayo deixa els gironins al capdavant de la classificació. Els de Mitchell sí que van fer els deures a Pamplona, guanyant per 2-4 a Osasuna.
I en segona, l'Espanyol destitueix a Luis García.
S'ha acabat la paciència de la directiva amb l'entrenador blanquiblau. García ha estat acomiadat després de l'empat contra l'Eibar i les derrotes contra Sporting i Leganés. El substitut que sona amb més força és Luis Miguel Ramis.
Anem cap a la creu de l'actualitat. De què ens parlaràs avui, Núria?
Del que hauràs d'ara és considerat com un dels millors destins turístics del món per viatjar. Atenció, perquè en aquest cas estem parlant d'una parròquia i està a tocar de Catalunya.
Ep, poca broma. 6 minuts que passen de les 8 del matí, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, i a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Fa fred, les temperatures han baixat i l'ambient avui serà de molt avançada tardor arreu de Catalunya. En aquests moments només hi ha 3 graus de temperatura, Girona 5 a Lleida, 14 graus a Tarragona i 12 a Barcelona. I les temperatures màximes avui es mouran entre els 14 i els 19 o 20 graus a molt estirar les més altes al sud. Aquest matí encara amb una mica de vent de mestral i de ponent a les comarques de l'interior de Catalunya i sobretot comarques de Tarragona, però que anirà desapareixent a poc, però aquest matí encara el notarem en aquest sector del país. Aquest matí amb grans clarianes, tot i que a les comarques del Terç Nord hi haurà alguns núvols i aquesta tarda hi haurà ruixats, especialment a les comarques de Girona. No seran molt importants, però localment poden anar acompanyats també d'alguna tronada. Aquestes precipitacions ens afectarien també demà a primeres hores del matí a les comarques de Girona, la resta ambient assolellat, i demà les temperatures encara seran més baixes que les d'avui.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Ara es registra un accident a la C60 en un punt força mogut de l'hora punta, com és entre Argentona i la Roca del Vallès. Per ara no es tallen carrils, però l'accident fa acumular pràcticament 8 quilòmetres de congestió en sentit nord. També es manté ara el carril tallat per una avaria a la C25 a Sant Sadurní, dos hores mort. A la resta de la xarxa destaquem sobretot la 2, que avui va molt plena durant 8 quilòmetres entre Pallejà i Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona. Retencions habituals als trams de la C58, AP7 o la B23. I finalment les rondes, la litoral també molt lenta i congestionada durant 7 quilòmetres des del Nus del Besòs en sentit sud i la B20 6 quilòmetres més des de Santa Coloma i el Nus de la Trinitat. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. Hola, hola.
Hola, hola.
Hombre, com estem?
Bé, bé, bé.
Sí?
Sí, bueno, empastillat, com si vingués de Castefa, com si vingués de rave.
Està bé, això.
Però bé, es fa un efecte positiu.
Que bé.
Ja estic millor.
Ben tornat,
millor.
Eh?
Gràcies, gràcies. I gràcies a l'equip, per l'esforç. Ja, quan faltem un, s'empenya que arribem a l'ombro i ho fem.
Va, aquí li donem el bon dia avui.
Home, al Girona. Ja ens ho explica... Bueno, sempre és guai escoltar l'himne del Girona, sí. Que això sempre està bé. Com s'explicava ara el Pol, empat de les forces del mal deixa el Girona líder en solitari de la primera divisió amb 2 punts de marxa sobre el Madrid i 4 sobre el Barça. Una setmaneta sent líder, eh? Perquè, clar, fins la propera jornada ningú li treurà el lideratge. El club gironí ha celebrat la fita de la millor manera possible. On diries, Trias, que han celebrat aquesta fita de ser líders?
Ni idea on ho celebren, el cul de la lleona.
No, no, ja t'ho dic jo, ja t'ho dic... Què dius del cul de la lleona? Què és això?
No sé, Rafa...
Home. Home. Jo no sé, jo soc de Castelló. Home, i si us trec coses de Castelló, tampoc sabeu res vosaltres.
Per favor.
O sigui, cosa, és que clar...
Ja està, deixa'l, que se'n vagi cap a Girona. Agafa un AVE, ara mateix, sisplau. O sigui...
Escolta, doncs que m'ho pagui la ràdio, que està molt generosa. Està pagant molts viatges, la ràdio. Escolteu una cosa, ho han celebrat exacte... A X, l'antic Twitter, amb Hola. Protagonisme per Hola. Al seu entrenador, un tuit que han fet allà a la mar de maco, tampoc s'ho han currat massa, eh? Estaven, com estaven dispersats, un tuit per al seu entrenador, Miguel Ángel Sánchez Muñoz, Mitchell para los amigos, acompanyat aquest tuit d'una foto de Mitchell. El tuit deia, follow the leader. Sí. Aquesta cançó avui val per Miguel Ángel Sánchez Muñoz Mitchell i per Pere Aragonès. Per tant, bon dia, Girona. Bon dia, Mitchell. Bon dia, Quico Parcerisas. Molta alegria. Quins ulls, eh? Quins ulls. Quico. Quins ulls. Home, clar, perquè té una part, no? Perquè té una part de mèrit, sí, suposo. Sí, sí, si no, li donem nosaltres. Molta alegria, la cara maca, la cara amable del futbol català.
Qui necessitarà, però, vitamines aquest matí?
Home, un cop més, la família de la comunicació, de la televisió, de la ràdio, perquè aquest cap de setmana ens ha deixat tot un mite dels mitjans, José María Carrascal.
Buenas noches. Los tres etarras procedentes de la República Dominicana comparecerán mañana ante el juez Gómez Dilian.
Però t'has fixat com ho deia, eh?
Buenas noches.
Los tres etarras.
Bueno, probablement un dels comunicadors més imitats de la història, sí. Perquè tenia aquesta manera tan particular de parlar que era molt fàcil.
Ara pregunta-li a Júlia Julbetu si...
Saps qui és José María Carrascal? Agafa un ave i ves a l'enterrament de José María Carrascal.
Home, la llet que té, per
favor. Home, és que de bon matí...
Així,
eh? De bon matí ja...
Ai, el senyor de les corbates.
Font, en fi, dissabte a primera... No cap.
En veritat.
Dissabte a primera hora vam conèixer que el periodista i escriptor José María Carrascal havia mort als 92 anys al seu domicili de Madrid, tot un mite, un paio força genial. Carrascal va revolucionar els informatius de televisió amb els seus editorials i les seves corbates als anys 90 de l'antic segle XX20, en aquest cas. El comunicador va...
L'antic segle XX.
L'antic segle XX, actual segle XXI. El comunicador va conduir durant anys l'espai de notícies nocturns d'Antena 3, al filo de la medianoche, deia ell, amb el seu estil personal que el va convertir en un dels comunicadors més seguits. A més, la seva gran col·lecció de corbates, recordem, corbates surrealistes,
sí.
Lluïa en cada avenç de notícies, doncs em va fer un referent televisiu. A la nostra memòria queda la seva pausa, eh? Tenia una pausa a l'hora d'informar, i també la seva taula de treball plena de diaris i cafès, les primeres planes dels quals presentava combinant informació i opinió de manera magistral. El cel sigui José María Carrascal.
Per cert, deixa'm enviar també un record cap a una figura importantíssima de la ràdio com Toni Guerrero, que, per cert, ha estat en aquesta casa, Ràdio Estel, durant molts anys, un precursor de la ràdio musical, eh?
I tant, el van conèixer aquí, la veritat. No ho sabia, eh?
Sí, aquest cap de setmana ens ha deixat, així que un record per ell i per la seva família, evidentment. A qui no li arrencarà el cotxe un dia com avui?
Doncs jo diria que a la bona d'Esperanza Aguirre.
¿Dónde vas, comandón de Manila?
Una mica la pregunta que es feia ir tanta gent. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Esperanza?
A tallar carrers.
¿Dónde vas, Esperanza Aguirre? La segona nit consecutiva de protestes davant la seu dels socialistes a Madrid, això va ser dissabte a la nit, va tenir aquesta líder destacada, Esperanza Aguirre, l'expresidenta de la Comunitat de Madrid, va dur la veu cantant entre els congregats al carrer Ferraz, unes 250 persones, segons dades de la delegació del govern central. Entre altres consignes, va fer crides a aturar el trànsit, tot i que la concentració no estava autoritzada. De fet, els manifestants sí que van acabar tallant el trànsit d'aquesta carrer de Madrid, cèntric, i pretenien aproximar-se a la seu socialista en plena antorxa, saps? Contra es rec, vamos a por el ogro. En fi, molt activa Esperanza Aguirre, una mica exaltada, tallant carrers i molt comentada inclús per companys de partit. Cotxe espatllat per ella.
Gràcies, Rafa.
De res.
Anem a l'informatiu, va.
La caravana, l'informatiu.
I avui us comencem explicant que el papa Francesc rebrà avui el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en una audiència privada al Vaticà. Serà d'aquí una hora, a les 9 del matí, on s'abordaran les relacions entre les dues institucions, la celebració del mil·lenari de l'abadia de Montserrat el 2025 i la culminació de les obres de la Sagrada Família. Anem cap al Vaticà, on hi ha la nostra enviada especial, Judit Caselles. Bon dia.
Bon dia. La trobada serà d'aquí a una hora a la biblioteca privada del Palau Apostòlic, on el papa acostuma a rebre els màxims representants institucionals en aquest tipus d'audiències. L'entrada serà per la porta Santa Anna, on l'accés és molt restringit. De fet, els periodistes només veuran passar el cotxe oficial. Just acabem de parlar amb un dels vigilants de seguretat d'aquí a l'entrada i ens ha confirmat que la reunió està agendada i que tot segueix el camí previst. La Generalitat va sol·licitar l'audiència per carta el 22 de juny d'aquest any, després d'una trobada amb el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. A l'escrit es parlava de la voluntat d'estrènyer les relacions entre les dues institucions i de parlar sobre el mil·lenari de Montserrat i la culminació de les obres de la Sagrada Família. És un fet gairebé inèdit, Joan, perquè fins ara l'únic president de la Generalitat que ha estat rebut pel Papa al Vaticà ha estat Jordi Pujol, que es va reunir amb Joan Pau II a principis de 1981. Els altres contactes que hi ha hagut entre la Generalitat i el Vaticà van ser el 2002, quan Artur Mas va ser rebut en audiència pel Papa Joan Pau II, quan era conseller en cap, i el 2010, quan el president Montilla va rebre Benet XVI en la seva visita a Barcelona.
Escolta'm, Judit, fa fred al Vaticà o no?
De moment, amb un jerseiet s'hi està prou bé.
S'hi està prou bé, eh? T'ho dic perquè al costat hi ha cafeteries i un bon cappuccino. Saps el que et vull dir, eh?
Sí, no, mentre esperem que avanci la reunió, anirem cap allà. No, no pateixis per això, Joan, que ho tenim tot controlat, eh? Altres coses no, però això seguríssim però això sí. Que ho tenim controlat.
Judit, gràcies. Micròfons oberts, ja ho saps, un dia com avui. Quan sàpigues alguna cosa, entres directament en aquest programa o als serveis informatius. Que vagi molt bé. Fins ara.
I tant, anem parlant. Gràcies.
I obrim també plana política perquè el secretari general de Junts, Jordi Turull, i el president de Junts per Catalunya al Parlament, Albert Batet, han tornat a viatjar a Brussel·les en la recta final de la negociació amb el PSOE per la investidura de Pedro Sánchez, Júlia.
Sí, el mateix eurodiputat de Junts, Toni Comín, va reconèixer aquest dissabte que el pacte estava a tocar i ara Turull i Batet es troben a Bèlgica. De fet, Turull hi torna menys de 48 hores després d'haver-ne marxat en veure que les negociacions s'estaven allargant. Divendres passat, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, i el mateix Turull es van reunir durant 2 hores i mitja amb el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán. Malgrat tot, la reunió va acabar sense acord, com dèiem, i tot i que les dues parts van seguir intercanviant-se documents al llarg del dia, la possibilitat d'un acord imminent es va anar refredant. A l'espera que es pugui resoldre, per tant, aquestes negociacions, la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, ja ha registrat una petició a la mesa perquè l'eventual ple d'investidura es pugui celebrar qualsevol dia fins al 27 de novembre. Si aquell dia no es produeix una investidura, es convocaran automàticament unes noves eleccions.
I enmig de les negociacions, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha denunciat el lawfare, que assegura que pateix l'independentisme i ha remarcat que aquesta pràctica no busca fer justícia, sinó aconseguir efectes polítics a través del poder judicial.
En una piulada de l'antic Twitter ha assenyalat que aquesta pràctica es basa en l'ús estratègic de les lleis per perjudicar dissidents o rivals polítics i ha afegit que es fa per mitjans inacceptables en democràcia. Unes declaracions que es produeixen, com dèiem, també enmig de les negociacions amb el PSOE per l'amnistia, mentre que el pacte entre Esquerra i Socialistes garanteix aquesta llei per totes les causes que tinguin a veure amb el procés, amb el 9-N i amb l'1 d'octubre. Junts planteja ara també incloure-hi les causes que considera l'Aufer.
I d'altra banda, el PSOE i el Bloc Nacionalista Gallec signaran aquest dilluns l'acord pel qual els nacionalistes gallecs es comprometen a votar el secretari general socialista, Pedro Sánchez, com a nou president del govern espanyol.
Sí, així ho han confirmat aquest diumenge fons del BNG, que previsiblement rubricarà el pacte de la mà de la seva portaveu estatal, Ana Pontón, al Congrés dels Diputats. Per part del PSOE podria firmar l'acord la ministra en funcions d'Hisenda, María Jesús Montero. El BNG, recordem-ho, només té un diputat al Congrés, però és imprescindible perquè la investidura de Sánchez tiri endavant. Els vots dels gallecs seran a canvi de condonar el 20% del deute de Galícia, descomptes també en autopistes de peatge i de la implantació de serveis de tren de Rodalia.
A tot plegat, avui el ple del Consell General del Poder Judicial es reunirà de forma extraordinària per debatre si fa una declaració institucional en relació amb l'amnistia que negocia el PSOE amb els partits independentistes.
Segons van explicar en un comunicat aquest passat dijous, el president Vicente Guilarte va citar la reunió per avui, aquesta tarda a les 7, després de la petició de 8 vocals que dimecres van advertir que una eventual llei de perdó podria implicar una abolició de l'estat de dret. La llei orgànica del Poder Judicial estableix que es pot celebrar una reunió extraordinària si el president o bé 5 vocals ho consideren oportú. Per cert, un dels vocals ja ha sol·licitat la desconvocatòria del ple extraordinari en considerar que és il·legal que l'organisme s'hi pronunciï. Cuesta ha amenaçat de no assistir a la trobada impulsada, com dèiem, pel sector conservador i ja ha rebut resposta, Joan, del president de l'ENS. Vicente Guilarte li ha indicat que el ple es farà igualment.
Cuesta, que ha fet un comunicat Molt contundent, al respecte. Sí. Molt contundent. També en clau d'amnistia, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha continuat amb la seva oposició frontal a aquesta llei i ha promès lluita als carrers, als ajuntaments i a les institucions.
Aquest diumenge, en un acte multitudinari del Partit Popular a València contra la futura llei d'amnistia, el líder popular ha dit que no callaran davant d'aquest disbarat democràtic.
No és ninguna convivència, porque se pretende expulsar de Cataluña cualquier cosa que suene a España. Y no es ninguna reconciliación, porque no hay ningún arrepentimiento. Y se exige que pidamos perdón los que cumplimos la ley. Esto es un disparate.
Feijóo ha etzibat que no en deixaran passar ni una per tal de defensar Espanya i ha subratllat que mai en els 45 anys de Constitució ha sigut més necessari defensar la democràcia a causa, diu, d'una gran regressió de drets i llibertats a Espanya.
Més notícies perquè la vicepresidenta secretària la viceprimera secretària d'Organització i Acció Electoral del PSC, Lluïsa Moret, ha celebrat el suport que ha rebut la política de pactes de Pedro Sánchez per aconseguir la seva investidura a la consulta interna del partit.
En unes declaracions difoses pels socialistes, Moret ha agraït a tots els afiliats que votessin a favor de l'acord amb Sumar i de la resta de pactes del PSOE, que a la consulta pròpia del Partit Socialista van representar el 85,4 del total de vots. La viceprimera secretària d'Organització ha afirmat que estan contents amb els resultats.
La veritat és que aquests resultats estem molt contents i molt satisfets perquè són absolutament coherents amb els resultats a les urnes del 23 de juliol, en els que una àmplia majoria de catalans i catalanes van expressar per un primer lloc un no rotund a tenir un govern de dretes i extrema dretes d'Espanya i un sí absolutament positiu per aconseguir un govern progressista que segueixi avançant.
I fem un darrer punt de política perquè l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, confia que Catalunya torni a ser capaç de poder arribar a consensos a nivell de país, nacional i també consensos d'estratègia política.
I ho ha expressat en un dels seus videopodcasts a favor de la política, que en aquesta edició ha consistit en una conversa amb la periodista i també tertuliana Pilar Rahola. Durant aquest col·loqui, Mas ha argumentat que tant durant el franquisme com durant les dècades dels anys 80 i 90, però també, sobretot entre el 2010 i el 2020, hi va haver catalans que van saber fer consensos molt sòlids i també molt amplis i confien que es pugui tornar a arribar a la situació actual.
La meva confiança, la meva esperança, com a mínim, és que si jo ho hem sabut fer en alguns moments i érem catalans i ho fèiem, no hem de perdre tampoc l'esperança definitiva de que tornem a ser capaços de fer-ho, tot això, no? Tant a nivell de consensos de país, consensos sobre temes nacionals, com consensos sobre estratègia política.
I el mateix Mas també ha explicat que la seva intenció en crear aquest espai de debat és ajudar a prestigiar la política davant, diu, del cert consens que hi ha un deteriorament en aquest àmbit.
Més temes, el fill de Cándido Conde Pumpido, president del Tribunal Constitucional, ha estat detingut, acusat d'una agressió sexual grupal a Madrid.
Però la jutgessa ja l'ha deixat en llibertat perquè no dona credibilitat al relat i, per tant, tampoc no li aplica cap mesura cautelar. La Policia Nacional el va arrestar després que un noi el denunciés. Els fets haurien passat divendres a la nit en un habitatge del districte de San Blas Canillejas, on hi havia el fill de Conde Pumpido i dos homes més. La denúncia és contra tots tres.
Mirem ara cap al conflicte al Pròxim Orient. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha apartat aquest diumenge el seu ministre de Patrimoni, l'ultradretà Amichai Eliyahu, per assegurar que un atac nuclear contra la Franja de Gaza és una de les possibilitats.
Eliyahu havia fet aquestes declaracions en una entrevista a Ràdio Colbert Ama i Netanyahu ha decidit suspendre la seva participació a les reunions del gabinet, segons el diari The Times of Israel. El primer ministre ha assegurat en una piulada a l'antic Twitter que les paraules del ministre estan allunyades de la realitat, ja que Israel i l'exèrcit estan actuant d'acord amb els alts estàndards del dret internacional per evitar, diu, danys innocents. En darrer lloc, ha afegit que continuaran actuant així fins a aconseguir la victòria.
I precisament Israel manté l'ofensiva militar i ha bombardejat intensament en les darreres hores la Franja de Gaza. Un dels atacs ha provocat almenys 45 morts i més de 100 ferits al camp de refugiats d'Al-Maghaz i ha denunciat el Ministeri de Salut controlat per Hamas.
A l'enclavament hi viuen prop de 24.000 persones desplaçades. Segons càlculs de l'ONU, l'exèrcit israelià ha obert aquest diumenge una altra finestra de 4 hores perquè els habitants del nord de la Franja de Gaza es desplacin cap al sud, a tocar de la frontera de Rafah.
24 minuts que passen de les 8 del matí. L'entrevista.
I és que una de les grans beneficiàries de les guerres que s'estan donant en els últims temps són les empreses armamentístiques, les més importants del món, com ara Lockheed Martin o Northrop Grumman, entre moltes d'altres, han pujat més de entre un 5 i un 10% la seva cotització a borsa des de l'esclat de la guerra entre Israel i Hamas. Però és que els beneficis van pujant des de l'inici de la guerra a Ucraïna. Per parlar de tot plegat, és amb nosaltres un dia com avui Tica Font, membre del Centre d'Estudis per la Pau de l'AS. Senyora Font, molt bon dia. Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia.
Senyora Font, com estan beneficiant les guerres a les empreses d'armes al món?
Pues de forma rellevant i important. Totes les empreses d'armament, unes més que altres, veuen com s'incrementa la demanda, la petició d'armament per part dels estats. I això, mira, per exemple, en la guerra d'Ucrània s'està calculant que l'exèrcit ucranià cada dia està utilitzant entre 3.000 i 4.000 projectils diaris. Tot això fa que la indústria tingui que reposar tot el que s'està gastant. Ja des de la Unió Europea s'ha demanat a la indústria europea que incrementi la producció, que incrementi plantilles, que incrementi això, més armes, perquè se n'estan gastant. Mm. I aquest és el fet que provoca pues, que les empreses vagin a l'alça perquè veuen en un temps, i no curt, en un a llarg termini, que les peticions de compra seran elevades i, per tant, augmenta el seu valor, perquè també augmenta la facturació d'aquestes empreses.
Ara en parlava de la Unió Europea. En el cas d'Espanya, quan hi destina del seu propi pressupost a la despesa militar? És una xifra desproporcionada?
Aquesta xifra, a veure, depèn de com facis els comptes. El mateix govern considera que només és despesa militar el pressupost del Ministeri de Defensa i no computa com a despesa militar les inversions que fan a través de la indústria. Quan fan peticions de compra de certes armes, unes s'imputen a defensa, però altres, com que es donen en forma d'avenç econòmic a la indústria, estan en el Ministeri d'Indústria, i això no ho compten, o altres partides, això no ho compten. Si ho comptéssim, estaríem al voltant ja del 2%. Com que no es compta, estaríem en el 1,3% del PIB espanyol. Són molts mils de milions, estem ja... és igual. Però, per exemple, l'altra qüestió significativa, un govern que està en funcions, des d'abans de les eleccions, quan es dissola el Parlament, fins a aquest moment, porta aprovats ja 16.000 milions d'euros per compres d'armes. És un govern que està en funcions. I al marge del pressupost. Això és increment al pressupost.
Déu-n'hi-do. Li preguntava perquè Espanya és el setè exportador mundial d'armament de tot el món.
Sí.
El 2016 érem el desè país. Com és que hem escalat posicions tan ràpid des del 2016, que érem el desè, fins a dia d'avui, que som el setè?
Bueno, això a vegades depèn d'anys, però en general estem entre el 6è i el 7è, és el lloc usual. Si un any es baixa al 10, a vegades és estrany, perquè la mitjana d'anys estem entre el 6 i el 7. Espanya és un país rellevant, però no només Espanya. El primer productor i exportador d'armes és Estats Units, i el segon, si no comptabilitzéssim país a país, sinó que suméssim la Unió Europea, el segon en pes en el món és la Unió Europea. Són entre Estats Units i Europa, tindrem vora, bueno, 60-65% de les armes del món es produeixen en territori Estats Units i Europa. I Rússia ronda quasi el 30% també, i que som els principals productors d'armes.
De seguida li pregunto per la plana internacional. Abans, però, estàvem parlant de l'estat espanyol, que exporta, com sap, armament a Israel, per exemple, però és que Espanya, la mateixa Espanya, ha donat suport a Palestina. No és un fet totalment contradictori?
Israel, arma en si, se li exporta poca. En Espanya el que tenim és molta cooperació de caràcter industrial. I la indústria israelí participa juntament en la indústria espanyola en la producció d'algunes armes. I a vegades el que hi ha és que des d'Espanya hi ha un prototip que s'envia a Israel, allà la indústria israelí li col·loca, per exemple, un sensor i torna cap a Espanya. La gran part de comerç que tenim és aquest. I jo crec que el més denunciable no és només que estem donant suport, eminentment li donem més suport a Israel que a Palestina, encara que el govern espanyol s'ha situat en aquesta posició. Per mi, el més denunciable és que la Unió Europea, en el pressupost actual en el que estem, ha apostat per la indústria d'armament, i això vol dir que ha apostat en dues línies de finançament. Ajudar els estats a que compren armes, subvenciona i els hi paga fins al 25% d'aquest valor, els hi permet que no computi com a deute pública les adquisicions en armament, no en sanitat, però sí en armament, i la segona és diners a la indústria per finançar nous projectes d'armes. I per mi lo dolent és que ha permès que la indústria d'Israel faci consorcis en la indústria europea per adquirir subvencions de la Unió Europea en el disseny de nous prototips d'armes.
Ara tornem
això és, per mi és molt greu. Per mi és greu, això.
Ara tornem a Israel, deia, però li pregunto diferent. Com és que com s'expliquen des del centre de l'ESCA un govern autodenominat progressista com el que tenim a l'estat espanyol sosté i fins i tot reforça la indústria de defensa?
Perquè tenen compromisos internacionals i no s'atreveixen a dir que no. Hi ha un acord de tots els països de la OTAN en què incrementaran els pressupostos de defensa. La Unió Europea ha demanat a tots els països que doni ajudes i ajude a la indústria a desenvolupar-se més, a produir més i a fer recerca en noves armes que introdueixin intel·ligència artificial, nous sistemes de comunicació. Tot això són projectes i Espanya no se'n desdiu, com també no s'ha desdit dintre de la OTAN de no donar suport al tractat de prohibició d'armes nuclears. Espanya continua sense signar el tractat que prohibeix les armes internacionals. Ja estan declarades il·legals, ja està prohibit aquest armament i Espanya no ho fa. Es nega a fer-ho perquè té un compromís internacional en els països de la OTAN. Digues-se que Estats Units és el país més rellevant marcant la línia que s'ha de seguir.
Tornem, doncs, cap al conflicte del Pròxim Orient, perquè ho estàvem explicant aquest matí en aquest programa. El govern d'Israel ha dit aquest diumenge que llançar una bomba atòmica a Gaza seria una opció, el mateix Israel que hauria utilitzat alguns atacs de fòsfor blanc a les seves operacions militars com a arma. Què implica tot plegat?
Sí. Home, pues que suposo que quan una persona d'aquest tipus que està en el comissió on s'està parlant de com s'ataca i de l'estratègia a seguir, algú ha sentit, perquè si no, dubto jo que ho faci un comentari d'aquest estil. Espero que no se'ls acudeixi i que no ho facin, però llançar amenaces d'aquesta mena són molt greus, molt greus. I jo diria que espero que no ho facin, perquè en general jo crec que ja s'ha vulnerat totes les normes del dret internacional humanitari. No pot excusar-se dient que dintre d'una ambulància pot haver gent de Hamas o armes de Hamas per bombardejar ambulàncies, bombardejar hospitals, centres d'aliments, magatzems d'aliments. La manera en què militarment està actuant està contravenint totes les normes internacionals i jo crec que no la tirarien no només perquè seria ja el colmo de les vulneracions de drets, és que com la tirin, ells mateixos ho patiran. La distància en la que els mateixos israelites viuen és molt a prop. Per tant, les conseqüències, no de la ona expansiva, però sí de la contaminació radioactiva, la patiran.
Confieu des del centre de l'ASA en que hi haurà una solució per la franja de Gaza o cada cop creieu que anirà això per llarg?
A veure, una solució depèn en quins termes. Si jo crec i espero i confio que no sigui excessivament llarg el temps que durin aquestes batalles. Per tant, una cosa és confiar, esperar en que aquests bombardejos i els atacs a la població de Gaza s'aparin i que s'aparin el més aviat possible. Que la solució al conflicte, jo cada cop la veig molt més difícil, per dues raons. Una, la població israeliana cada cop és més propera i vota més formacions ultraconservadores. El pes dels ultraconservadors de la dreta i de l'extrema dreta és molt més elevada i aquesta gent no està per buscar una sortida negociada. Aquesta gent sol proposar que els palestins tenen que ja que anar-se'n fora de tot el territori, és a dir, ja ni de Gaza, fora. I això jo crec que per part de la població, la mesura que és molt més reàcia, la població que està a favor de trobar sortides és minoritària. Encara que es veuen manifestacions, encara que surt gent dintre d'Israel i jueus en moltes parts del món que demanin que se cerqui una solució per viure en pau les dues comunitats, el vot majoritari de la població no està a favor. I en el cas de Gaza, la població jo crec que està molt segrestada per Hamas. Hamas no permet dissidències polítiques i, per tant, hi ha molt poca gent que pugui expressar-se en llibertat, que està a favor de buscar solucions, de que està a favor de no entrar en Israel en forma de conflictivitat i violència o guerra. I, per tant, això ho fa difícil, perquè la població, en definitiva, és la que ha d'avalar qualsevol sortida. Nosaltres internacionalment podem demanar-ho, però són les pròpies poblacions les que ho tenen que fer. Jo, en el cas d'Israel, crec que només queda forçar el govern. Jo aplicaria tot el que es va fer per resoldre l'apartheid de Sud-àfrica, l'aplicaria en totes les mesures i més a Israel per forçar-lo, perquè és el que té més possibilitat. Hamas és molt més feble, els palestins són molt més febles, i Israel, si vol seguir sent considerat un país democràtic, ho ha de demostrar que vol ser democràtic.
Finalment, senyora Font, em parlava abans de l'ONU, i si parlem d'armamentística hauríem de parlar també d'un altre problema greu, i és que actualment no hi ha una legislació de les armes automàtiques com fa temps que l'ONU així ho demana, i és evident que tenim un problema, jo crec que mundial, però sobretot localitzat als Estats Units, amb atacs d'aquest tipus d'armes automàtiques, que si a escoles, a centres comercials, etc etc. Tenen por que això acabi arribant a Europa?
Home, esperem que no, Esperem que no. Però, per exemple, en Israel ja s'està donant, El ministre actual de Defensa ha repartit armes de metralletes, entre població civil per defensar-se. I dius, per defensar-se de qui? Que vol dir que dona armes i li diu a la població civil que té llicència per matar els palestins que vulgui. Jo crec que això és molt fort, és una dinàmica que hem de trencar. I jo espero que la societat europea i els governs europeus no acceptaran modificar les constitucions per poder acceptar que la població té dret a utilitzar les armes i té dret a matar, perquè és el que li estem dient. Si tu tens dret a una arma, tens dret a utilitzar-la i a matar. I això també significa que tu dius la defensa i la seguretat és qüestió individual i no és una qüestió social ni de l'Estat. Jo crec que hem de trencar en aquest individualisme imperant en aquests temes perquè és aterrador, les conseqüències. A la gent se li va molt fàcilment la pinça,
Tinc a Font, membre del Centre dels Estudis per la Pau, membre del Centre de les... Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí a la caravana de Reus. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
La caravana, l'informatiu.
Vinga, va, i continuem a aquesta hora, quan passen 8 minuts i mig de 8:45 del matí, amb més plana informativa. Un darrer apunt d'informació internacional. La policia alemanya ha detingut l'home que havia segrestat la seva filla i s'havia trinxerat a l'aeroport d'Hamburg. Júlia.
Sí, ho ha anunciat el cos policial a través de les xarxes socials, on també ha informat que l'han interceptat quan ha sortit del vehicle i que no ha oposat resistència. L'home d'uns 35 anys va irrompre la nit de dissabte amb el seu cotxe a la pista de l'aeroport armat i amb la seva filla com a hostatge, suposadament per una disputa per la custòdia. Des d'aleshores, l'aeròdrom no té activitat. També a les xarxes, l'aeroport ha informat que treballa en coordinació també amb les forces de seguretat per reprendre aquestes operacions.
I tornem cap a casa nostra. Catalunya ja té més de mig miler de llambordes Stolperstein, un record dels deportats a camps de concentració nazis.
Aquest diumenge se n'ha col·locat una davant de la casa on va viure Joan Tura, deportat el 1940 a Mauthausen i assassinat un any després. Amb aquesta ja són més de 500 les llambordes que s'han instal·lat a 69 municipis del país. Montserrat Tura, neboda de l'homenatjat, ha dit que la llamborda demana respecte i també humanitat. De la seva banda, la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, ha explicat la importància de les llambordes per a les noves generacions.
El fet de que puguem trobar aquestes llambordes pels carrers de ciutats i pobles també facilita que les noves generacions puguin entendre i puguin comprendre que darrere de cada dret, que darrere de cada llibertat, hi va haver-hi persones com les que avui homenatgem que van fer-ho possible. I, per tant, doncs, que cada dret i que cada llibertat s'ha de continuar defensant.
I a banda de la de Joan Tura, aquest diumenge se n'han col·locat quatre més a Mollet del Vallès.
Parlem també del temporal de vent d'aquests darrers dies, i és que els bombers han atès 81 avisos entre les 11 i 3:45 d'aquest passat diumenge, en la seva majoria per arbres i branques caigudes, tot i que no hi ha hagut danys rellevants.
Des de l'inici de l'alerta per aquestes ventades, els bombers han rebut 817 avisos. Dels 81 de les darreres hores, la majoria s'han notificat a la regió metropolitana nord, un total de 43, i a la sud 27.
Altres qüestions: mig centenar de persones s'han manifestat aquest diumenge a la denominada carretera de la vergonya, la Ràpita, per exigir celeritat a la Diputació de Tarragona en el projecte de millora de la via.
El portaveu de la plataforma Carretera de la Vergonya, Josep Juan, ha lamentat lentitud administrativa en el traspàs de la titularitat de la T2, de la T2021 dels ajuntaments a l'ens supramunicipal i de retruc a la seva reforma. Entre d'altres mesures, els manifestants reclamen ampliar els carrils, millorar la senyalització i construir vorals.
Principalment, la demanda principal és que amplien la carretera en tot el seu traçat perquè els cotxes cauen a baix. Perquè, per exemple, ara a l'estiu han pintat unes línies a la carretera i són línies falses.
Fons de la Diputació apunten que el canvi de titularitat es troba en tramitació i que s'està a l'espera de l'estudi ambiental de la Generalitat per seguir avançant en el projecte.
I l'Ajuntament de Barcelona transformarà un total de 12 patis de centres educatius a través del programa Transformem els Patis durant aquest curs. Aquest procés s'allargarà tot el curs i implica la comunitat educativa del centre, que està cridada a participar en el seu disseny.
I l'objectiu de la iniciativa és millorar l'espai d'esbarjo i de joc perquè esdevingui més naturalitzat, fomentar també les dinàmiques i relacions igualitàries i promoure els usos comunitaris. El curs passat, 17 escoles van fer aquest procés de transformació i aquest mes de setembre han estrenat els patis.
La unitat del Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil ha rebut un increment destacable de denúncies per maltractament animal els darrers mesos.
Des del cos assenyalen que l'època de vacances de l'estiu és habitual que incrementin aquests fets perquè moltes persones deixen les seves mascotes abandonades sense prou menjar ni tampoc aigua perquè puguin subsistir. El caporal de Seprona i cap de la unitat a Girona, Daniel Frías, explica que es tracta d'un delicte i remarca que la ciutadania cada vegada està més conscienciada en aquest sentit. De fet, per a Frías, aquest és el motiu pel qual reben cada vegada més denúncies.
Però sí que peleas de perros, nosotros, yo te podría decir que ahora 2 o 3 años que no tenemos conocimiento, pero el tema del abandono o el maltrato por desatender a un animal sigue ahí, y lo que sí es verdad que la gente está concienciada y nos avisa más.
Frías, a més, recorda que la majoria de vegades és la mateixa policia local de la localitat qui rep l'avís i és qui s'encarrega de posar la denúncia. El caporal assenyala que habitualment acaba amb una infracció, però en cas que es posi en perill la vida de l'animal o que acabi morint, es pot tractar d'un delicte.
Elite Taxi ha anunciat aquest diumenge la mort d'un taxista que va ser agredit per un motorista a Barcelona.
L'associació explica que és Carlos Ríos, soci de l'entitat, i que, segons han explicat, va ingressar a l'hospital ara fa 2 nits després de l'agressió d'aquest motorista amb qui havia tingut una discussió de trànsit a la travessera de les Corts. Elite Taxi ha denunciat els fets i ha confiat que l'home que està detingut li caigui tot el pes de la llei i que acabi entrant a presó. En un comunicat també han anunciat que mobilitzaran el seu gabinet jurídic perquè la pena, diuen, sigui la més alta possible.
Per cert, que els Mossos d'Esquadra han desmantellat un grup de la demarcació de Lleida que introduïa bitllets falsos a locals d'oci nocturn de Barcelona i a través d'aplicacions de compravenda.
La policia ha detingut un total de 6 persones en 2 fases i no es descarta que hi hagi noves detencions. Els detinguts són 5 homes i una dona d'entre 22 i 30 anys a qui se'ls atribueix delictes de falsificació de moneda i pertinença a grup criminal. Estaven ubicats a la demarcació de Lleida i durant aquestes detencions se'ls han intervingut 550 euros en bitllets falsos i prop de 4.000 euros de curs legal.
I passem per Girona, on aquest diumenge a la nit s'ha tancat la programació de les Fires de Sant Narcís amb el tradicional castell de focs d'artifici en una edició que ha estat un èxit d'assistència.
Sí, així ho ha afirmat el primer tinent d'alcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats, tot i que encara no han pogut donar la xifra total d'assistents.
Han estat molt concorregudes, que han estat un èxit en aquest sentit, i especialment amb dues apostes que volíem seguir reforçant, que era la cultura popular i que era la descentralització als barris. Precisament en aquestes activitats de cultura popular, dels gegants, dels diables, de les habaneres, de les sardanes, és on hem notat més afluència que havia augmentat aquest any.
I pel que fa a les incidències, Joan, n'hi ha hagut menys que l'any passat. La programació d'enguany, que va arrencar el 27 d'octubre amb la cercavila dels gegants i capgrossos i el pregó, ha conclòs amb més de 200 actes.
I en cultura, la pel·lícula Evil Does Not Exist del director japonès Ryusuke Hamaguchi ha guanyat aquest diumenge el premi a millor film de l'Asian Film Festival que s'ha celebrat al Cinema Girona de Barcelona.
El jurat de la secció oficial n'ha valorat la capacitat per fer créixer i mutar orgànicament un relat sobre les relacions entre éssers humans i amb la pròpia naturalesa, convertint aquest últim en un personatge més. El certamen també ha reconegut l'iranià Farhad Dilaram com a millor director per Aquiles i la pel·lícula Declaration de Mahesh Narahanan s'ha endut el millor guió.
Gràcies, Júlia.
Gràcies
aquesta
a tu.
Llengua prodigiosa.
46 minuts que passen de sobte al matí. Plana esportiva, va.
La caravana.
Pol Corredoira, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Com anem de noms raros?
No, prou bé.
Val. Després de guanyar aquest dissabte per 0-1 a la Reial Societat, el Barça ja ha començat a preparar el compromís de demà a la Champions.
Sí, els de Xavi juguen contra el Shakhtar, que disputa els seus partits com a local amb Burr pel conflicte bèl·lic que des de fa quasi una dècada afecta Donetsk, un desplaçament amb incertesa per part dels blaugranes, ja que l'aeroport d'Hamburg es troba clausurat des de dissabte al vespre, com deia la Júlia, després que un home armat entrés a la pista amb un cotxe amb la seva filla de 4 anys. Tot fa pensar, però, que l'aeroport podria reobrir en les properes hores. Ahir va conèixer la llista oficial de convocats de Xavi sense novetat respecte al darrer partit de Lliga. No hi apareixen Frenkie de Jong ni tampoc Sergi Roberto, que continuen lesionats.
I Getafe i Cádiz tanquen avui la 12a jornada de Lliga i va punxar el Real Madrid contra el Rayo Vallecano.
I no serà perquè els blancs no ho van intentar. Cap dels 22 xuts que van fer es va colar a la porteria de Dimitrievski. Empat a 0 al Bernabéu, que deixa el Girona sol al capdavant de la taula classificatòria amb 31 punts. Ancelotti creu que l'equip va donar la cara i que, posats a deixar-se punts, preferia fer-ho contra el Rayo que contra el Barça.
Podia ser un empat. Entonces, un empat en el clàssic, ganar hoy no cambiaba nada. Esto es lo que tenemos que pensar. Si teníamos que ganar un partido entre los dos, mejor ganar contra Barcelona que contra Rayo.
El líder de primera divisió és el Girona de Mitchell, que dissabte va capgirar el doblet de Budimir per guanyar a Pamplona 2-4 contra l'Osasuna. El Girona se li comença a posar cara de Leicester.
Pel que fa al Barça femení, aixafa el Sevilla amb una victòria totalment contundent per 8-0.
L'estrella del partit, sens dubte, va ser Salma Parayuelo, que amb 4 gols en 33 minuts prenia el protagonisme a Aitana Bonmatí en el dia que oferia la pilota d'or als aficionats a l'estadi Johan Cruyff. La jugadora estava molt feliç d'endur-se la pilota a casa.
Estic contenta per la victòria. És mi primera vegada metiendo 4 goles, así que también contenta por eso. Y nos vemos en el siguiente partido.
Les autores dels 4 gols restants eran Mariona, amb un doblet, Graham i Marta Torrejón, el dia que celebrava els seus 400 partits vestint la samarreta blaugrana. És la 7a victòria en 7 jornades per les de Jonathan Giraldet, que reafirmen com a líders de la classificació amb 21 punts.
I victòria en extremis pel Llevant Les Planes, en aquest cas 0-1 contra el Granada.
Al descans arribava amb l'empat a 0 al marcador, després d'una única ocasió clara d'Irina que escopia el pal. Ja a la segona meitat les andaluses dominaven el partit, fent mèrits per trobar el gol, això sí, sense encert. Quan més apretava el Granada, ja en temps afegit del partit, apareixia Gialitang per marcar el gol de la victòria. El Llevant Les Planes és 6a la classificació amb 12 punts.
I ahir saltava la sorpresa, l'Espanyol destituïa Luis García com a entrenador del primer equip, tot i que encara no és oficial, tot apunta que el seu substitut serà un català, Luis Miguel Ramis.
Després dels darrers mals resultats de l'equip blanc i blau, ara són 5ens a la taula amb 3 punts per sobre de l'Sporting, per sota de l'Sporting, perdó, la direcció ha pres la decisió de finalitzar el projecte de Luis García a la banqueta. Ara tots els ulls estan posats en Luis Miguel Ramis, el tarragoní de 53 anys, entrenat al Real Madrid, que Portella, l'Almeria, l'Albacete i el Tenerife. L'experiència de Ramis a la segona és àmplia, ja que ha dirigit més de 200 partits. Anteriorment, en la seva etapa com a futbolista, Ramis, format al Nàstic de Tarragona, va debutar a primera divisió amb el Real Madrid per després ser traspassat al Tenerife. Més tard també va jugar en clubs com el Sevilla, el Deportivo de la Coruña, el Racing de Santander o de nou al Nàstic de Tarragona, l'equip de la seva terra.
En bàsquet, el Barça s'endú la victòria a la pista del Breogán per 63-79 en un partit que no s'ha resolt fins al darrer quart.
Tot i que els de Roger Grimau controlaven el maig en tot moment, no era fins al parcial de 15-0 en el darrer quart el que permetia resoldre favorablement l'enfrontament. Els jugadors més efectius pel Barça van ser Veseli, no va fallar cap dels 7 tirs llançats, ni tampoc Oriol Paulí, primordial un cop més a la seva posició de base. Precisament sobre ell ha parlat Roger Grimau en roda de premsa.
Ell es mereix jugar i, bueno, a vegades sento una aquesta frustració quan no puc donar minuts a tots els jugadors, però és realment complicat. Ell està entrenant molt bé des del primer dia, ell demostra cada entrenament que està preparat i quan té l'oportunitat l'aprofita.
Per cert, victòria també pel Joventut contra el València per 80-76.
La penya que tirava d'heroïcitat per imposar-se en 8 cantaran sobre la pista a causa de les múltiples baixes de l'equip, a un València que amb aquesta derrota cau al tercer lloc de la classificació en favor del Barça, que torna a ser segon. Els badalonins sorprenien el València al primer quart, anotaven un parcial de 21-15. Els visitants però reaccionaven al segon període. Això sí, els verdinegres no rendien i tornaven a capgirar el marcador. Als instants finals ho intentaria el València Bàsquet en aquesta remuntada infructífera perquè la penya es mantenia sòlida gràcies a Dejon Thomas, que sentenciava el maig amb un altre dels seus triples. L'entrenador dels Valladolins, Carles Duran, estava eufòric al final del maig.
Estoy para dar descanso 4 días. Increíble. No os podéis imaginar lo que ha hecho este grupo. Bajas no. Teníamos una situación límite contra el mejor equipo para mí ahora mismo en Europa. Y creo que en el baloncesto, te lo he dicho antes, ¿no? Jugar y ser valientes.
Qui no ha tingut tanta sort és el Manresa, que ha acabat caient contra el Múrcia per 87-74.
I en hoquei patins, el Calafell, el Reus Deportiu i el Lleida jugaran la fase de grups de la Lliga de Campions després de guanyar els seus respectius partits a l'última jornada de la segona fase de classificació de la màxima competició continental.
El Calafell s'imposava a l'Evendent per 4-1 per acabar primer el grup D. El Reus també golejava el Sarzana per 7-3, jugant com a anfitrió en el seu cas del grup C. El Lleida es desfeia del Noisy amb un resultat de 4-1. El sorteig per la fase de grups es farà aquest dimarts. Igualada i Noia també guanyaven en la jornada final, però no els servia malauradament per classificar-se jugant en l'Eurocup, l'antiga Copa de les Cers.
Victòria sense sorpresa de Max Verstappen al Gran Premi de Brasil de Fórmula 1, que acaba amb el retorn al podi de Fernando Alonso.
El neerlandès triple campió mundial dominava de principi a final per continuar trencant registres, suma el seu 17è triomf en una mateixa temporada, rècord de la competició. Per darrere de Verstappen, Lando Norris consolidava sense massa complicació el segon lloc. La gran batalla, però, es produïa per aconseguir la tercera posició. Alonso i Checo Pérez el lluitaven fins al final. La defensa d'Alonso va ser excel·lent, aguantant el millor cotxe de la graella amb un vehicle clarament inferior durant diverses voltes i a distància de DRS. El d'Aston Martin va comentar la lluita als micròfons de Dazón.
Conseguimos readelantarle y esa última vuelta ahí en la línea de meta, pasar rueda con rueda, ha sido emocionante, pero ya te digo, desde el cockpit creo que fue una carrera más tranquila de lo que visteis desde fuera, que se veía mucha emoción.
La diferència final va ser de 53 mil·lèsimes entre tots dos, fet que va obligar a treure la fotofinish, quelcom inhabitual a la Fórmula 1.
Encara un darrer punt a motor, i és que Hisenda ha sancionat els germans Espargaró, pilots de MotoGP. L'agència tributària decreta que els dos pilots catalans, tot i haver declarat el domicili fiscal a Andorra, residien a Espanya entre el 2014 i el 2017. Per tant, han de tributar els ingressos d'aquell període del FISE espanyol.
Sí, entre la liquidació del deute i la multa, Hisenda reclama a l'eix Espargaró una quantitat superior als 580.000 euros. D'acord amb la llei, Hisenda estima que un ciutadà és resident al país i hi passa 183 dies en un any, l'equivalent a la meitat de l'any més un dia. I segons els seus comptes, els dos germans Espargaró haurien sobrepassat per poc els seus dies a la residència de l'estat espanyol en tots quatre exercicis. No obstant això, els advocats dels pilots han assenyalat que recorreran la multa a instàncies superiors.
En tenis, Novak Djokovic es proclama campió del Masters 1000 de París per 7è cop i aconsegueix amb aquest títol el 40è Masters 1000 de la seva carrera.
Tot i que Dimitrov venia jugant a un gran nivell durant tota la setmana, no va poder fer res contra el serbi, que el va fulminar en 2-7, 6-4, 6-3. Amb aquest resultat, Djokovic segueix sumant títols al seu palmarès i s'assegura pràcticament acabar l'any com a número 1. Tot dependrà de l'últim torneig de la temporada, a les finals de l'ATP de Turí, on Carlos Alcaraz hauria de guanyar invicta a les finals, mentre que el Sèrbia hauria de perdre-ho tot perquè el murcià li pogués robar aquest número 1. Precisament després del torneig de París ja han quedat definits els 8 jugadors que disputaran les finals de la ciutat italiana a partir del dia 12 de novembre. Els noms de Djokovic, Alcaraz, Medvedev, Sinner i Rublev, els 5 ja tenien el bitllet assegurat, s'hi han sumat aquests darrers dies els de Tsitsipas, Zverev i Runner.
I finalment, aquest diumenge s'ha corregut la Marató de Nova York amb victòria de Tola en categoria masculina i Oviri en femenina.
L'etíop Tamirat Tola s'imposava en 2 hores 4 minuts i 58 segons, batent el rècord de la prova que datava del 2011. Albert Corir acabava segon, mentre que l'etíop Shura Kitata era el tercer classificat. La keniata Oviri guanyava la cursa femenina amb un registre de 2 hores 27 minuts i 23 segons, lluny, això sí, del rècord que manté la keniata Margaret Okayo des de fa 20 anys amb un temps de 2 hores 22 minuts i 31 segons.
Déu-n'hi-do també amb els homes, Pol. Gràcies.
Sí? A tu, guapo.
5 minuts. Uau, guapo, m'encanta, m'alegra el matí.
Té una llengua fantàstica.
Prodigiosa, també. Sí. Va, prou de llengües, home. 5 minuts i arribem a les 9. La cara ve.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Doncs, com sempre, trobem l'altra mirada de l'actualitat, aquesta carabeca, com sempre, ens porta Núria Ros. Núria, què ens expliques avui?
A veure, doncs, com que avui és dilluns i tot costa més, i estem d'acord, que els dilluns fan una mica de mandra, farem turisme avui. Farem una mica de turisme. Us sembla?
Sí,
sense moure'ns dels estudis, però bé. Concretament us explicaré quin és a hores d'ara un dels millors destins turístics del món per visitar. Què us sembla, això?
Home, jo me l'apunto ja.
Sobretot si no hem de sortir de l'estudi, jo a tope.
Avui és per anotar-ho i després, ben a les vacances de Nadal, podeu visitar.
Ara.
Sou de voltar, vosaltres? Us agrada fer turisme?
Sí, i tant.
Sí?
Sí que sí. No.
Nota discordante.
Bueno, està bé, està bé. Doncs en un dia com el d'avui heu de saber que l'Organització Mundial de Turisme elabora anualment un llistat on recomana diversos pobles del món que considera ideals per fer-hi turisme i enguany, tot i no trobar cap reconeixement dins a Catalunya, sí que en trobem un a tocar al nostre país, val? Estem parlant d'Andorra.
Home.
Andorra està molt bé.
Sí. Gran país de la Unió Europea.
Pràcticament és Catalunya.
Sí. Llavors...
Sí, és que s'enfaden, home.
Bueno.
Va, però és a tocar, sí.
És a tocar, però no ho és, a Catalunya.
No. Alguna idea de quin pot ser aquest destí? És molt complicada la pregunta, però és per posar-hi una mica d'emoció.
Ostres.
D'Andorra?
Abans els titulars he dit que es tractava d'una parròquia. Ah. Sabeu què és Andorra?
Sí, és Andorra va separar per parròquies, comptes de...
Districtes, no?
Sí,
de barris.
Sí, de barris o de poblacions, o de no sé com dir-li. Ells es separen per parròquies. No en tinc ni idea. Ja, jo de geografia urbana...
No estàs parlant d'una parròquia...
No, no és una... No, una parròquia no és
una església. Exacte.
Clar, què?
No ha fet el clickbait del titular. Ah. Estem parlant d'una parròquia, però no referia a una parròquia.
Clar.
A una parròquia de barri.
Sabem que és Andorra... És que és complicada la pregunta.
Clar, és que geografia andorrana no acabo jo de...
Catalunya sí, Andorra ja no,
El tronco aquell, com es diu allò? El tronco mòbil aquell, no? Què?
Perdona, estic perdent,
Sí, home, Andorra, només entra Andorra i el tronco mòbil aquell que et baixa...
Troncomòbil,
Troncomòbil.
Ja el buscaré.
Treus les potetes per sota, com els picats.
Mira, fem una cosa mentre ho busques. Jo us explico que estem parlant de la parròquia andorrana d'Ordino. Us sona o no?
Veus?
Sí. Que forma part dels 54 territoris distingits per l'Organització Mundial del Turisme i que enguany s'ha fet un lloc en aquest llistat dels millors indrets turístics del món per atenció al seu turisme rural i també pel seu compromís amb la sostenibilitat. Cosa molt important. A més, la parròquia està a Andorra, que és coneguda, ho sabem tots, per les seves grans muntanyes, on molts esquiadors passen anualment en un entorn que consideren únic... únic. No hi ha més.
Si és únic, no hi ha res.
És així,
únic i prou.
Llavors, per al que us acabo d'explicar, l'Organització Mundial del Turisme assegura que aquesta parròquia, la parròquia d'Ordino, és un gran exemple de sostenibilitat i també de responsabilitat ambiental, així com també un lloc ideal per anar-hi a fer turisme i rutes culturals.
I tant. I enviada més a Naturlàndia, que m'ho diu l'Andreu, el nostre productor, em posa Naturlàndia. I jo li contesto, sí, Naturlàndia, però Tobotronc, es diu.
Tobotronc.
Tobotronc.
Mira, cada dia s'aprèn una cosa
tronc
nova.
Que et baixa per tot el parc natural d'allà
d'Andorra. Ah, que xulo, no?
Sí, és molt xulo.
Està molt bé. Llavors, per acabar, que sapigueu que l'any passat Catalunya sí que va guanyar el primer lloc en aquest llistat, que va considerar que Rupit era el millor poble, la millor vila per fer-hi turisme.
Rupit
de tot
i
el món, eh? De tot el món, eh? Rupit és preciós. No sé si heu estat.
Sí, home, i tant.
No, jo no he estat mai.
No?
Haurem d'anar-hi. Sí, sí, ara haurem d'anar-hi.
Llavors, sigui com sigui, el d'aquest any tampoc està gens malament, perquè la parròquia, recordem, d'Ordino, és a hores d'ara un dels millors indrets per fer-hi turisme de tot el món. Per tant, avui ja teniu un altre punt que marcar en el mapa per anar a visitar. Quan us vingui de gust i pugueu, doncs la parròquia d'Ordino. Bueno, què us sembla?
Bueno, tot aquí.
Sí, okay. Ja ho he vist, eh?
I anirem.
Una mena que fa fred, així, no?
Clar, ve de gust, ve de gust. És una distinció important, eh?
Sí.
I tant.
Sí.
L'OMT.
Clar, vosaltres ja voleu que passi la següent notícia, eh?
Per què?
Sí.
La Júlia està...
Sí.
No, ara hem fet la part més...
més
turística,
protocolària.
No, però ara seguim fent turisme, eh? Perquè, sí, perquè agafarem un avió i anirem fins a Bolívia.
Ah, mira.
Ja heu estat mai vosaltres a Bolívia? No heu tingut el plaer, eh?
La paz se encuentra en Bolívia.
No gaire, pel que us explicaré. Mireu, sigui com sigui, que sapigueu que ha sigut en aquest país d'Amèrica del Sud on, atenció al que direm ara, una núvia ha sigut atacada amb excrements per l'exnòvia del seu marit enmig d'un casament.
Mort de Déu.
Del seu casament,
no es fa això, home.
No.
Que el vestit de núvia és blanc.
Sí. Clar, no, i el casament és el casament, m'explico? Vull dir, és un titular una mica estrany, però és així, eh? És així. De seguida us explico més, però recordem, eh? Una núvia és atacada amb excrements enmig del seu casament. Sí. El millor dia de la seva vida, un dels millors.
Per una exnòvia, sí, del marit.
Jo crec que ja no ho és, eh? Que no és el millor dia.
Es va convertir en un dia de merda.
Es va convertir...
Clar, literalment.
Clar.
Sí. Llavors, tot plegat va...